Gemma Ruiz, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, les vacances sempre està bé, no? Temps per badar, temps per llegir...
Diumenge d'estrena, ens fa molta il·lusió que aquest estiu ens acompanyis al suplement.
A mi també.
Tu els estius per tu són molt moguts, perquè hi ha el Festival Grec i, en fi...
Sí, després quan s'acaba ve la calma.
Ve la calma. Aquest any vam prometre que no parlaríem de teatre, farem literatura, no? Tu que
molt
aquest
bé.
Any t'has redescobert. I vas dir, vull relacionar la literatura i les dones.
Sí, perquè m'ha passat moltes vegades i cada cop més que dius, a veure, aquí falta alguna cosa. Després de tota una vida llegint els grans, grans escriptors, veus que et falta l'altra part, l'altra visió dels fets. I llavors comences a buscar-les i bé, doncs us portaré les que he trobat.
Show me what it looks like to run like a girl.
My hair. Oh my God.
Show me what it looks like to fight like a girl.
Què és això que escoltem, Gemma?
Hosti, és boníssim. Si poseu el hashtag Like a Girl, ho trobareu a internet. Es va fer viral el 2014, fa poc, i era una campanya que ensenyava a una mena de càsting. Preguntaven a les nenes, a unes nenes voluntàries, què és per tu córrer com una nena? Llavors, aquesta etiqueta, córrer com una nena, es veia clarament quan està enganxada al cap, com a construcció social, quins efectes té, i quan no ho està, quins altres efectes té. Les nenes més grans de 13 anys, sí, que ja estan intoxicades, com tots, per la mala educació de gènere, quan diu, corre com una nena, parodiaven, s'entrebancaven, ho feien maldestrament, val? En plan cutre. Llavors, les nenes més jovenetes, per elles, corre com una nena era córrer d'una manera sense límits. Una nena petita deia, què és córrer com una nena? Doncs as fast as you can, tan ràpid com tu pots. Llavors aquí veiem que les etiquetes limiten, intoxiquen i que ens les hem de treure de sobre.
I a partir dels 13 anys la cosa ja empitjorava, eh?
Bueno, perquè clar, ja han llegit, ja han vist ficció, ja han vist les sèries, ja comencem a saber què vol dir de nenes, què vol dir de dones, que si volgués dir només això, literalment no hi hauria cap problema, però no vol dir només això, sempre hi ha llufes associades, no?
A la Gemma Ruiz la coneixerem segurament per veure-la molt a la tele. Aquest estiu, com us explicaven, ens l'hem emportat a la ràdio per trencar alguns esquemes en el món de la literatura. Hem de parlar d'etiquetes, Gemma. Moltes
sí.
Etiquetes.
Sí.
Doncs vinga, anem-les desenganxant.
Val, doncs aquí una mica continuem el símil amb l'atletisme, no? Arriba un moment que dius, a veure, per què ells han de ser els que corren i nosaltres hem de ser les que portem el ram de flors i els trofeus, no? I en aquest sentit, ho va expressar molt bé una autora, que ha estat el meu últim descobriment, que és la Vivian Gornick, que sí. Diu... La llavor de l'escriptura, a mi me la va plantar la lectura del llibre El lament de Portnoy de Philip Roth, universalment conegut, no? Ens vam quedar tots en xoc perquè ens hi vèiem tots reflectits i vèiem molts dels nois amb qui anava al City College i pensava, Déu meu, és així com són realment. El llibre era molt excitant, però fins i tot aleshores jo parlava amb Philip Roth en veu baixa i li deia... No entens gens aquestes dones. No entens ni idea de com cony estan fetes. Però jo sí, i algun dia escriuré sobre elles. Ell, Philip Roth, continua la Gornick, no entenia les complexitats de la seva vida interior, no entenia el que jo entenia de la seva sexualitat, no entenia el que elles sabien sobre el seu paper al món. Jo no tenia encara el llenguatge crític ni tampoc el llenguatge feminista, tot vindria més tard, però ho sabia en plena consciència, visceralment. Jo sabia qui eren aquelles dones i com d'atrapades estaven. El meu tema seria la profunditat de la seva infelicitat. Amb la necessitat de llegir més autores com aquestes que ens donin l'altra cara, no? Doncs vaig començar també a fer recerca...
Sí, això va ser el teu punt de partida. D'alguna manera, sí, aquesta necessitat, no?, de voler expressar...
Exacte.
El que ell no era capaç de fer,
sí,
no?
Sí, i de veure't reflectida en les lectures. Llavors comences a fer recerca, veus que hi ha moltes menys autores que arriben a les llibreries, et preguntes el per què, et preguntes per què tants prejudicis, i quan estic preguntant-me tot això i fent recerca, arriba una trucada del Roger Escapa i em diu que vol que vingui a la ràdio. Doncs mira, aquí la secció aquesta.
Hi ha una cosa que a tu t'empipa molt quan et diuen literatura de dones. Tu dius, literatura de dones, escolta'm, de dones no és un subgènere.
Exacte, perquè la literatura feta per homes blancs heterosexuals és literatura universal, mai no té etiqueta. Quan hi ha un escriptor que és dona, o un escriptor que és negre, o un escriptor que és gay, sempre se'l jutja la seva obra en funció de ser dona, de ser gay o de ser negre. Quan un home és blanc, heterosexual i home, és un escriptor a seques, per tant fa literatura universal. Això ja es veu clarament que no podem continuar així, no?
Posant etiquetes i subgèneres, a veure, de literatura de tova i sentimentaloide sí que n'hi ha, per això.
Clar, de barata n'hi ha de molta, de baratíssima.
No, potser sentimentaloide, però és bona.
Sentimental... Bueno, sí, sentimentaloide
ja... És un altre debat.
Jo diria, no la posaria dins de les top 10, però sí, n'hi ha. El problema és que si hi ha literatura dolenta, diem-ni dolenta o diem-ni comercial, però no n'hi diguem de dones o d'homes, o simplement d'homes ja ni es diu, no? S'associa sempre a un subgènere inferior. Juguem a una altra lliga, les dones escriptores. Això passa sovint.
Sí,
quan
tu
hi ha
creus que la literatura,
malament...
en aquest cas escrites per dones, o sí, femenina, podem dir-ho, continua sent de segona.
Sí, et conviden a certàmens literaris i els senyors escriptors parlen de literatura en general, sí. I en canvi les ponències sobre les quals han de parlar les escriptores sempre són sobre la família, sobre el gènere, sobre ser dona. És a dir, no es tracta igual. És a dir, no és una cosa que digui jo ni que pensi jo, és una cosa que passa sempre.
I tu creus que quan parlem de literatura universal el que et ve al cap són homes?
Sí, venen senyors, no? Tu no et passa això?
Sí, perquè segurament hi ha, en aquest cas, més escriptors que se'ls ha promocionat, no? O se'ls ha llegit, o han tingut més temps per escriure, també, que en aquest cas dones. Però ara em ve el cap Isabel Clara Simó, que fa relativament poc li van donar un
premi. I en trobarem 300.000, però encara tenim aquesta etiqueta.
Com hem arribat fins aquí?
Clar, buscant, no? Hi ha un llibre molt valuós de la Maria Àngels Cabré que es diu Leer y escribir en femenino i et fa una anàlisi perfecta de tot això per entendre-ho. Primer, les dones, si no tenen accés a la cultura, se'ls veta l'entrada... Se'ls veta l'alfabetització, primer, després l'entrada a les universitats, als clubs de cultura, doncs llavors, clar, és impossible que després siguin escriptores si primer no són lectores, no? I això és un veto que era per llei fins fa dos dies, que la ciència justificava amb barbaritats, tipus que si el cervell femení i el cervell masculí tenen algunes diferències, bé, no cal que aprofundim, però hi ha alguns llibres molt divertits sobre això, que més val riure que plorar, perquè fa més plorar que una altra cosa. La religió també ho beneeix, tot això, perquè així la dona continua estant en l'esfera domèstica i amb la seva única funció de reproducció. I llavors la ficció literària acaba de validar-ho, no? Perquè els papers sempre són de comparsa els de les dones, de dones, de mullers, d'amants, de germanes, de mares, no? No de subjectes, no de protagonistes. Llavors,
això tot continua passant,
clar,
absolutament,
tot sistema...
en el teatre, en el cine,
exacte.
A la literatura,
en el món de la
cultura. Hi ha
molt poques excepcions, no? que ho contrarrestin. Llavors, clar, tot un sistema de pensament que, clar, totes les autoritats, tot el que està al capdamunt de la jerarquia, ens aboca a pensar que la dona, doncs, bueno, té un lloc inferior en el món de l'art, en el món de la creació.
A veure, parlàvem d'alguns premis. Jo et deia, Isabel Clara Simó fa poc va recollir un premi. Tu t'has fixat, has fet un estudi aquí.
Els he buscat, sí.
Els has buscat. Vull dir que no és allò que em vingui al cap, sinó que ara tu ho portes per escrit. Premis Nobel de Literatura. A veure, s'entreguen des del 1901, per tant, fa 116 anys, i trobem que, atenció, només hi ha 13 dones que hagin rebut un premi.
13, sí, només n'hem trobat 13, de les magnífiques escriptores que hi ha, sí. Però no cal anar al Nobel, que també té delicte. A les dades de l'Observatori Cultural de Gènere ens acoten del 2000 al 2014 premis de literatura a tota una trajectòria. Dones, 17%, homes, 82%. Hi ha els percentatges, però és igual, ho diem més pel broc gros. Premis de narrativa per adults, dones, 22%. Homes, 77%. Premis de narrativa infantil i juvenil, dones, 36%. Homes, 63%. Poesia, dones, 23%. Homes, 76% de premis. Premis de teatre, dones, 4,8%. Homes, 95,2%.
És el teatre, que és el teu gremi, encara sí, et deu treure
sí,
més
sí,
de polleguera,
no,
això, no?
Les dramaturgues, n'hi ha poques, però n'hi haurien d'haver més. I n'hi ha poques que facin el salt, però n'hi ha moltes, vull dir. Premis assaig, dones, un 7,4% només, davant d'homes, 92,6% de premis assaig a la butxaca.
I escolta, ara que tothom pot accedir a la cultura, tu no creus que està més garantit que les dones ja estiguin més en plena igualtat que els homes?
Clar, això és molt trampós, perquè en el pla teòric està garantit, però en el pla real ja estem veient que no, no? És a dir, fa molt poc de l'accés universal a la cultura, per tant, encara hem de vèncer tots aquests prejudicis. Fins fa dos dies a les universitats no hi havia lavabos de noies, no? A la Universitat de Medicina, sí, no fa tant, però fa quatre dies, no?, que simbòlicament estaven excloses. Els festivals, allò que et deia, sempre estem acotades. Per tant, sí que hi ha escriptores, estan allà, i són, però no en el cànon, no en la valoració professional, no en l'atenció als mitjans, no a l'accés a les llibreries, no te les trobes, no estan a les llistes de les millors de l'any, ni als premiats, ni a la jerarquia editorial. Hi ha moltes agents, hi ha moltes editores, però a dalt de tot els jefes, no? Diguem-ho així. Els jefes sempre són homes. Per tant, està garantit, sí, per llei, però després a la pràctica continuem perpetuant la mala educació de gènere.
Com s'acaba? Hem exposat el problema, crec que és bastant clar, perquè a més l'hem il·lustrat amb xifres. Com s'acaba amb aquests límits? Com es desfà una mica tot això? Si és que hi ha alguna solució, que jo
sí.
crec que sí que n'hi ha, no? Perquè al final és voluntat, no?
Sí, és denunciar-ho.
Ara penso en el col·lectiu on són les dones que sí, han fet una feina
sí.
aquests últims
excel·lent,
anys.
Excel·lent, excel·lent. És anar-ho dient, anar posant el dit a l'ull, anar posant la lupa. Perquè quan algú li preguntes sobre nutrició, tothom diu que menja molt bé a casa seva, que menja molt sa i que ningú és racista. Hi ha molta gent que també afegeix que en aquest món ja no hi ha desigualtats. Doncs sí que n'hi ha. I on són les dones? Ho posa de manifest en el que passa en la visibilitat en els mitjans, en les expertes que es posen en els mitjans.
Recordem que és un col·lectiu que fa estudis, és a dir, això
sí,
que
sí,
estàs fent
compta,
tu, ho
compta,
hi ha una pàgina web.
La presència de dones
en aquesta
mitjans.
Tertúlia, doncs,
exacte,
tantes persones,
exacte.
Ens ho fan amb nosaltres a Catalunya Ràdio, que evidentment també, és a dir, si tu mires els programes, el Solament és un cas, acaben havent-hi sempre més homes, i encara que a vegades ens obliguem que dins d'una tertúlia doncs hi ha d'haver paritat o hi ha d'haver taxes, evidentment costa sovint.
Doncs
perquè,
aquestes...
perquè no estan posades al mapa, i quan tu penses, necessitem un sociòleg, et venen tres homes al cap fins
clar.
Que no et ve una dona. Això, doncs, canviar-ho, és la voluntat periodística, també.
Ha d'haver aquesta mesura correctiva fins que no arribi que ja sigui per defecte, no? I on són les dones, en aquest sentit, ha fet molt bona feina. I no només en mirar els mitjans, també mirar els llocs públics.
Tu ets partidària de posar quotes, per exemple?
Sí, home, i tant, fins que això no surti sol, alguna mesura correctiva. La gent entén, no?, que també el català necessiti discriminació positiva per treure el cap, doncs els col·lectius que estan minoritzats necessiten mesures de correcció, evidentment, que faci la funció pública, clar. I els teatres, per exemple, que també tindrien aquesta obligació, com tenim els mitjans públics, de conservar una paritat. Aquest any, en les presentacions de totes les temporades, tant del Grec com del Lliure com del TNC, s'ha vist clarament la inferioritat, no? Les sales grans estan vetades a les dones. I hem d'acabar urgentment amb aquest rol actiu-passiu, perquè justament les més lectores i les màximes espectadores són dones. Per tant, per què han de rebre només la creació dels homes quan el públic que tenen a l'altra banda són dones? S'ha de compensar aquests rols.
Mm-hmm. Molt bé, hem exposat una mica la feina que farem al llarg d'aquestes setmanes. Hem parlat molt de la qüestió de gènere, poc de literatura. Potser aquestes properes setmanes el que podem fer és analitzar casos concrets, perquè jo recordo fa un parell
sí.
de setmanes que vas penjar una foto a les xarxes explicant que faries una secció que
sí.
es diu El Suplement amb una munió de llibres amuntegats,
sí.
no?
Sí, sí, sí.
Que dic, quina feinada, no sé com li pagarem a la Gemma aquest estiu tota aquesta feinada que està fent.
No, llegir totes aquestes escriptores que jo ja les tenia en nòmina, diguéssim, però al fer la secció encara... l'has hagut de treballar més, ha estat realment un plaer, perquè clar, és que et trobes amb les millors creadores, no? Llavors sí que anirem disseccionant i veurem fragments que expressin això, sí, sí.
Molt bé, doncs tot això serà a partir de diumenge que ve a les 10 del matí durant aquestes 6 setmanes, que ens donaràs bons exemples. Alguna escriptora que ens vulguis avançar una mica, algun nom, per si algú vol anar avançant i llegir aquesta setmana, perquè la gent quan està de vacances, si una cosa fa,
doncs
és llegir.
Doncs que vagin buscant la Natàlia Ginsburg i la Lucía Berlín, va.
Doncs la setmana que ve. La setmana que ve ens hi posem. Gràcies, Gemma, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Això promet, eh?
Sí? Va, espero que sí.